Seguim amb més cultura i ara en forma de llibres, en forma de novel·les i amb les propostes, les recomanacions literàries que totes les setmanes ens acosta Dani Boquera. Dani, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Per cert, enguany, un any que serà destacat pel nom de la biblioteca i pel que incorpora. Ja ho anirem explicant al llarg d'aquest 2017. Recordeu això de Doctor Frías, que ja explicarem en què consisteix. Avui, novetats, propostes que arriben a la biblioteca, per tant, llibres bastant nous, la gran majoria, i a més farem un recorregut per diverses qüestions. Per a molta gent, la continuació d'una de les novel·les especials, com és L'Església del Mar, gran èxit, primer gran èxit d'Ildefonso Falcones, però també hi ha altres propostes, Dani.
Exacte, són novel·les que ja estan a la biblioteca, que alguna potser ja l'havíem apuntat com que seria una de les noves adquisicions i que ara ja estan a la biblioteca i les poden utilitzar els nostres usuaris.
Molt bé, novel·les en català per cert, novel·les en castellà així per a tots els gustos. Avui, novetats literàries al Saló de Lectura. Vinga, som-hi, anem per feina. Comencem amb aquestes recomanacions i després de 10 anys d'espera ha arribat aquesta continuació de L'Església del Mar, que va ser el primer gran èxit d'Ildefonso Falcones, i arriba Els Hereus de la Terra. L'espera ha valgut la pena, entenc, Dani, perquè déu-n'hi-do aquesta novel·la.
Doncs sí, tot i que han passat aquests 10 anys entre una i l'altra, a la ficció, entre el final de L'Església del Mar i el principi dels Hereus de la Terra, només són 3 anys els que han passat. De fet, l'obra arrenca l'any 1387 en una Barcelona que creix cap a un nou barri, el Raval. Allà, un noi de 12 anys, Hug Llor, orfe de pare mariner, lluita per convertir-se algun dia en constructor de barcos. Compta amb l'ajuda d'un dels prohoms més apreciats de la ciutat, Arnau Estanyol, que és el protagonista de la primera novel·la, que li aconsegueix feina a les drassanes reials, però alhora ha d'esquivar tot tipus de dificultats, sobretot les provinents de la família Pujol, enemiga acèrrima del seu mentor. El jove fins i tot es veu obligat a abandonar el seu ofici i seguir camí al costat d'un jueu, Mahir, que li ensenya els secrets del món del vi.
Segueix, doncs, aquesta novel·la, aquesta possiblement saga, perquè porta molts adeptes a L'Església del Mar i, de fet, podríem dir que, tot i esperar-nos 10 anys, ens quedem pràcticament allà on ens havíem quedat i, per tant, hi ha una continuació, eh? Per tant, si no us heu llegit la primera part, aprofiteu-ho ara i enganxeu ja amb Els Hereus de la Terra la segona part d'Ildefonso Falcones. Seguim ara amb Camilla Läckberg, n'hem parlat d'ella, la reina de la novel·la negra nòrdica, que torna amb noves intrigues vingudes des d'aquest fred al més pur estil d'Agatha Christie. Aquests relats conjuguen amb maestria el suspens, amb girs imprevistos i amb cris que fan posar la pell de gallina, com per exemple el que passa en aquesta tempesta de neu i olor d'ametlles.
Per culpa d'una tempesta de neu, una família queda atrapada en un hotel de l'illa de Jalbacca. Quan el cap de família, un dels homes més rics de Suècia, mor enverinat, no hi ha cap dubte. L'assassí és un dels hereus i cal esbrinar qui d'entre tots els presents és el criminal. Una novel·la a l'altura dels grans mestres del gènere que s'acompanya amb altres relats és perveradors.
I anem... segur que molts dels nostres oients i moltes de les nostres oients són fans de Bridget Jones. Doncs ara agafeu l'ànima com una persona catalana. Si no puc volar, d'Estel Soler. Situem amb això, amb una dona d'uns 40 anys en aquell moment de crisi vital.
Exacte, l'Ània, la protagonista, és periodista, però es dedica a passejar gossos. S'acaba de separar a causa dels seus problemes d'infertilitat i viu a casa del seu avi perquè no es pot pagar un pis. Una novel·la sincera i divertida que tracta sobre les misèries d'una dona neuròtica i insatisfeta que prova de retrobar el seu lloc, i veiem com encara una malaltia com encara una malaltia desconeguda, l'endometriosi, que causa infertilitat. Estel Soler aprofita aquesta novel·la per fer una crida a la societat perquè es conegui aquesta malaltia que pateix ella i la seva protagonista. D'aquesta manera vol que les dones que la tenen no se sentin tan soles i que la infertilitat deixi de ser un tabú.
Per tant, tema dels 40. Anem a un debut novel·lístic de l'actriu Àngels Bassas, que ens sorprèn amb una història d'un desig. Una mica d'intriga passional, també, per una dona que vol viure la vida real i professional intensament i sense fer massa reserves. És Donat.
La Maria és una actriu que té tècnica i taules, però que sobretot creu en allò que està fent. Fa anys que treballa en el món del teatre i coneix bé els somnis i les frustracions dels actors i les rivalitats i enveges que s'hi amaguen. Ara mateix està de gira amb la seva companyia. La rutina de les seves actuacions, però, de sobte es veu alterada per l'aparició d'un home desconegut que la segueix de ciutat en ciutat. L'atracció inicial aviat condueix a la seducció i, finalment, a una passió explícita i desfermada d'un agosarament i plaer tan intensos que per força ha de tenir conseqüències. Perquè a la vida hi ha misteri, perquè la vida tant en tant cal arriscar-se, perquè la vida val la pena viure a fons o no.
Per cert, aquesta novel·la, Donat, va quedar finalista als Premis Josep Pla. Per tant, si està finalista vol dir que aquí hi ha molta tensió. Història terriblement humana, explicada però amb una senzillesa d'un conte. Un conte una mica cruel. És El pes fals, de Joseph Roth.
Ansel Ebenchut deixa de la regular dedicació a l'exèrcit, obrint la voluntat de la seva dona per anar a una petita ciutat de l'extrem est de l'imperi austro-hongarès, exercir d'inspector de pesos i mesures, que és com dir una prolongació de la mà vigilant de l'Estat. La seva existència allà va quedar marcada per tot de fets adversos que s'acumulen en ben pocs anys. La infidelitat de la dona, un fill bastard, detencions i judicis, una epidèmia de còlera, l'anual desglaç del riu i, presidint-ho tot, la taverna de la frontera, lloc on es concentra tot de coses més o menys il·lícites. Els pesos falsos, el tràfic de desertors, un amor boig, l'assassinat i de tant en tant l'olor tardonal de les castanyes torrades.
I em sembla també inclús un menaix no troa, a cat.
Aquí exacte, hi ha marro.
Hi ha marro, hi ha marro. Per cert, parlant de menaix a troa, menaix a cat, parlem de menaix a sis, perquè sis són els relats que plega Mística Conilla d'en Jordi Lara, sis relats diferents entre ells, i que cadascun d'ells té la intensitat d'una novel·la. Quins són els temes que canalitza?
Les diferents edats de la vida, el misteri de l'art, la subversió del dolor, l'amor del país, com ningú no n'ha parlat abans, són alguns dels temes d'unes històries que exploren amb humor i lirisme la vida com una gamberrada creativa. Un sopar d'exalumnes de l'escola, ja tots en plena maduresa, acaba de la manera més insospitada. Per altra banda, una directora de cinema culmina la seva obra mestra amb el seu suïcidi. Un ancià de poble deixa la dona per una fada d'aigua. Una tarda de jocs amb un infant del passat que podria ser el mateix Jacint Verdaguer. I així, doncs, diverses històries d'aquest conjunt
de relats. Exacte. En fi, haurem de desgranar què és el que passa, perquè aquí veiem moltes trames i entenem que al final en cadascun dels relats es tanca molt bé el cercle amb Mística Conilla. Anem entre el món i jo, de Tennessee Coates. Una profunda reflexió en el que significa ser negre als Estats Units d'Amèrica, i potser inclús a dia d'avui, no sé si massa a l'ordre de l'actualitat, amb tots els canvis polítics que ja estan vivint. Discriminació, desigualtat social, pèrdua de drets civils i activisme per combatre la injustícia, una carta que naix arran de la mort d'un amic de l'autor, Prince Carmen Jones Jr., que va ser assassinat l'any 2000 per un policia blanc.
Exacte, en aquest monòleg honest i profund del periodista i educador Tennessee Coates, nord-americà, exposa les injustícies que es cometen cada dia. L'autor és un periodista reputat als Estats Units, sent la necessitat d'ajudar el seu fill a entendre aquest món vell i terrible, i a sobreviure, que no oblidi el seu passat, quina ha estat la història a què s'haurà d'afrontar quan sigui gran. Coates posa en dubte els ideals del seu país, uns ideals que han estat adoptats per tot Occident i que ens hem fet nostres. Parla de la història del racisme als Estats Units i de com tots aquests homes i dones que han estat esclavitzats, segrestats, avui segueixen sent amenaçats i assassinats impunement.
I acabem amb una novel·la en castellà. Aquestes les teniu en català, però també hi ha alguna en castellà. És Como fuego en el hielo de Luz Gabás. On ens situem? Què passa amb aquesta apassionant novel·la de pols narratiu i que està escrita, per cert, per l'autora de Palmeres en la neu, Palmeres en la nieve, de la Luz Gabás.
Exacte, mira, el fatídic dia en què Atua va haver d'ocupar el lloc del seu pare, va saber que el seu prometedor futur s'havia trencat. Ara havia de regentar les termes que havien estat el suport de la seva família, en una terra fronterera a la qual ell mai hagués triat tornar. Al seu costat també es va frustrar el desig de Cristela, que anhelava una vida al seu costat i, a més, allunyar-se de la seva insuportable rutina en un entorn hostil. Un nou revés del destí posarà a prova l'irrefrenable amor entre ells. I així, entre malentesos i obligacions, decisions i obsessions, traïcions i lleialtats, Luz Gabás teixeix una bella història d'amor, honor i superació. Els convulsos anys de mitjans del segle XIX, entre guerres carlines i revolucions, la construcció d'un somni en les indomables muntanyes que separen França i Espanya i una història d'amor que traspassa totes les barreres.
Amb aquesta novel·la avui tanquem aquest Saló de Lectura, com sempre recordant quines són les novel·les que avui hem recomanat i recordeu novetats que han arribat a la Biblioteca de la Milla de Mar Doctor Frias. Els Hereus de la Terra, d'Ildefonso Falcones, Tempesta de Neu i Olor d'Ametlles, de Camila Läckberg, Si no puc volar, d'Hasta el Soler, Dona't, d'Àngels Basses, El pes fals, de Joseph Roth, Mística Conilla, de Jordi Lara, Entre el món i jo, de Ta-Nehisi Coates, i Enquesta en castellà, Como el fuego en el hielo, de Luz Gabás. Serà difícil quedar-se'n amb alguna, Dani, perquè totes tenen aquella part interessant, tot i que jo, que m'agrada molt això de la política i m'agrada molt això de la història política i recent, jo em quedaria amb Entre el món i jo, de Ta-Nehisi Coates, mirant una mica la radiografia del que és ser negre als Estats Units. Tu amb què quedaries avui?
Home, jo crec que els que es van llegir L'Església del Mar tindran moltes ganes, sí, de continuar amb Els Hereus de la Terra.
Sí, perquè és una d'aquelles novel·les que captiva i en fi, sempre quan te quedes amb ganes has de continuar llegint i seguir amb les diferents parts. Doncs aquestes són les propostes literàries, aquestes 8 propostes que avui us hem fet al Saló de Lectura amb Dani Boquera. La setmana vinent ens tornem a trobar dimecres aquí al Sempre amb tu fent un ratet de cultura literària. Gràcies, Dani, fins la propera.
Adeu.